Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia, us informa Neus Bonet. Oriol Junqueras està convençut que aquesta nit guanyarà les eleccions europees a Catalunya i podrà ser eurodiputat. En una piulada, el candidat d'Ara República es diu que la gent d'Esquerra combat la injustícia i la falta de llibertats votant. Des de Bèlgica, Carles Puigdemont també assegura que si surt escollit exercirà d'eurodiputat perquè té clar els passos que ha de seguir a partir d'ara. Enviada especial a Brussel·les, Sara Riera, bon dia.
Bon dia. El president Puigdemont assegura que la clau és fer les coses com les han fetes fins ara, sense improvisació, estudiant els passos, i que així guanyaran la batalla jurídica que ja es veuen a venir contra l'Estat. Una reflexió que ha fet fa uns minuts a les portes del Parlament Europeu.
El que està clar és que l'únic que té la clau de poder entrar al Parlament Europeu són els votants que en aquestes hores estan votant. Són els únics que ho poden fer. I no hi ha cap dret ni cap reglament sectorial o nacional que pugui invalidar el dret de la Unió, perquè aquest és el fonament dels tractats de la Unió.
Sara Riera, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
La número 2 d'Esquerra Republicana a les europees, Diana Riba, esposa de Raül Romeva, ha destacat la importància d'aquestes eleccions per portar al cor d'Europa la situació que es viu a Catalunya i a Espanya, i ha subratllat la situació anormal que fa que representants polítics i candidats no puguin viure aquest dia en família.
Bueno, avui hem de recordar que torna a ser un dia en què no hi som tots, que l'Oriol Junqueras és el que hauria d'estar aquí, no? El número 1 de les llistes, que està a Soto del Real. Fa uns minuts m'han trucat i estan molt expectants i tenen moltes ganes d'allà saber resultats, però és una pena que no puguin viure aquest dia en família com tots nosaltres, i amb això també m'incloc. Jo avui hauria de ser aquí amb el Raül, votant en família, i un cop més es veu aquesta normalitat que estem vivint.
El cap de llista dels socialistes a les europees, Josep Borrell, ha animat els ciutadans a participar en la jornada electoral d'avui. Borrell s'ha mostrat convençut que a Europa ens hi juguem el futur.
Y las elecciones europeas son particularmente importantes esta vez, donde estamos jugando el futuro, porque nuestro futuro se va a hacer en Europa. Por eso es tan importante participar también en las elecciones europeas.
La cap de llista del PP al Parlament Europeu, Dolors Montserrat, destaca la importància d'aquests comicis per a Europa.
Europa es los populismos, los nacionalismos, que salgamos todos a votar para que realmente Europa continúe creciendo juntos y que Europa haga su transformación con la ayuda de España, que España sea protagonista de la transformación y la modernización y del crecimiento juntos en Europa.
Més votacions. La del president de la Generalitat, Quim Torra, que ha fet una crida a votar massivament per la llibertat, diu, amb els presos independentistes molt presents.
Des del mateix dia que van entrar a la presó que haurien d'haver sortit. Això no pot seguir d'aquesta manera. L'única solució, l'única sentència que nosaltres esperem és que sigui una sentència absolutòria. Però això no exclou el repte de Catalunya, que és l'exercici del seu dret a l'autodeterminació.
El president del Parlament, el republicà Roger Torrent, també s'ha mostrat convençut que els catalans defensaran a les urnes, diu, els drets dels polítics empresonats.
El que hem vist aquesta setmana és la indecència de suspendre uns diputats electes, uns presos polítics, als quals se'ls ha procurat treure la veu i el vot. Estem convençuts de que, evidentment, s'estan trepitjant no només els drets fonamentals, els drets de participació política d'aquests diputats i diputades, sinó que s'estan trepitjant els nostres drets en tant que ciutadans que vam decidir una cosa molt clara el 28 d'abril.
I a Madrid, el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha demanat als partits polítics que a partir de demà deixin de banda les diferències ideològiques per assegurar, diu, unes institucions fortes.
Que todas las fuerzas políticas dejemos atrás la dialéctica electoral y pensemos en un horizonte de estabilidad en el que contribuyamos todos a la gobernabilidad de nuestro país, de las comunidades autónomas y también de los municipios.
Esports, Oriol Munné.
En joc a aquesta hora ja tots els partits de l'última jornada de la fase regular de la Lliga CB de bàsquet. El Barça, que ara mateix és tercer, juga a la pista de l'Obradoiro, acabarà primer si guanya i si el Madrid perd amb el Guipúscoa. Ara mateix tenim en joc també el partit entre la Penya i l'Estudiantes. Anem cap a Badalona. Ernest Macià, bon dia.
Bon dia. Queden 3 minuts perquè s'arribi al descans aquest partit. 3-41 i de moment la Penya perd, però per marges molt reduïts. 28-30 l'equip català. En aquest segon quart ha reaccionat a la mà de Todorovic, però el cert és que el partit avui li costa davant d'un equip que no s'hi juga res. 3 pel descans, Joventut 28, Estudiantes 30. Ernest Macià, Catalunya Ràdio, Badalona.
I el Baxi Manresa, que està jugant a la pista del Saragossa. Anem cap a la capital aragonesa. Oriol Rodríguez, bon dia.
Bon dia. El Manresa ha de guanyar per ser al playoff
Kuznetsov esperar també, si no, altres combinacions de resultats. 30-27 el Manresa, que perd de 3 punts, 4-0-8 per arribar al descans. El conjunt de Bages ha posat massa del llançament de 3, només 3 anotats de 18 intentats. 300 aficionats també han vingut a Bages per donar recolzament a l'equip. Oriol Rodríguez, Catalunya Ràdio, Saragossa.
El Barça de moment que perd la pista de l'Obradoiro per 28-24. En hoquei patins, avui es decideix el títol de la Lliga Femenina, se'l disputen al Palau de Plegamans i al Manlleu. Ara, a la una, havia de començar el partit, anem cap a Palau de Plegamans. Montse Mir, bon dia.
Bon dia, minut 3 de la primera part del partit. De moment, empat a 0 en un pavelló ple a vessar per veure el desenllaç d'aquesta Lliga Femenina, que per primera vegada resol l'última jornada del campionat. Qui guanyi serà campió de Lliga. Si hi ha empat, la Lliga seria per les Vallesanes. Montse Mir, Catalunya Ràdio, Palau de Plegamans.
Acabarem dient-vos que en Fórmula 1 a les 3:10 comença el Gran Premi de Mònaco. En futbol, el Cornellà rep la Ponferradina a un quart de 8 del vespre, a l'anada de la primera eliminatòria per l'ascens a segona A. I en tenis ha començat Roland Garros. Angelique Kerber ha quedat eliminada.
Fins aquí les notícies.
Benvinguts, són les dues.
Catalunya migdia.
El president del Parlament.
L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Des d'Espanya, no, en Dosa Noguera.
Les autoritats finlandeses.
Estem en tots els fronts informatius, d'aquí i de la resta del món.
Joan Rossinyol.
Sí, diu que ha fracassat.
Josep Capella, enviat especial.
Bon dia, el govern suís confirma.
Sí, amb el preludi d'un èxode massiu.
Així és.
Catalunya migdia, faci el temps que faci.
Un dia plujós.
Dissabte i diumenge, a les dues del migdia, l'actualitat immediata és el Catalunya migdia. Edició cap de setmana.
Catalunya migdia. Gràcies, bona tarda.
Catalunya Ràdio.
Aquest estiu viu una gran aventura. Un espectacle musical i audiovisual amb la Nanúfer i la Matoll. La família del Super 3 a l'Illa de les Tortugues. El 21 de juliol, al Festival Jardins Terramar de Sitges. I el 17 d'agost, al Festival de Cap Roig. Compra ara les teves entrades. Més informació a super3.cat.
Una òpera antiòpera. Un viatge minimalista, circular i únic en directe. Dilluns 27 de maig al Palau de la Música Catalana, una obra trencadora del segle XX. Einstein on the Beach, de Philip Glass, amb Susanne Vega i Collegium Vocale Gent. Una tarda d'hipnosi col·lectiva. Entrades a palaumusica.cat.
Estem a punt.
Bon dia i bona hora a la 1 i 8 minuts d'aquest matí de diumenge, migdia ja, de diumenge 26 de maig. Comencem ara l'espai de la festa i de la cultura d'arrel, a la sintonia de Catalunya Ràdio. Des d'ara i fins a les dues, com sempre, amb la gent del Mans, a la Ràdio Nacional i més festiva de Catalunya, per explicar-vos tot allò que està passant al país.
Avui, darrer diumenge de maig, amb el juny a sobre, amb ganes de sortir al carrer, si el temps ens ho permet, avui sí, déu-n'hi-do, i amb un munt de propostes que ens obriran un mes marcat pel Corpus, per Sant Joan i pel final, esclar, de la primavera.
En el programa d'avui tindrem propostes de terra i de mar, i música, molta música. Sentirem la nova proposta de Pol Cruells, el disc Fanzine, que aquest cap de setmana s'ha presentat al CAT. Cruells, baixista dels Amics de les Arts, té un passat molt folk, amb grups com Blat, Segat o Pomada, i avui ens ho explicarà.
I sentirem la seva música, esclar, també us parlarem de l'agrupació musical de Camarles, en el nostre cau de la festa, una banda del Baix Ebre fundada l'any 1996.
Parlarem de mar, de la festa de la mar, concretament, que se celebrarà el proper cap de setmana a Arenys de Mar, una trobada d'embarcacions tradicionals catalanes i de promoció de la cultura i del patrimoni marítim i fluvial, que cada dos anys convoca la Federació Catalana per a la Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial, esclar.
I ens visitarà algú que en sap molt d'herbes i plantes remeieres, en fra Valentí Serra, que acaba de presentar el llibre de la mel.
I farem també suggeriments i concursos relacionats avui amb la mel.
Tot això és del que parlarem avui, però mentre nosaltres estem aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio, a la Diagonal de Barcelona, al país hi estan passant moltes altres coses que tot seguit us repassem.
Vinguis d'on vinguis, desperta l'aborigen.
Thank you. Del més destacable, aquesta hora s'està celebrant a l'Ermita de l'Ademunt, a Osona, la festa del Pi de les Tres Branques, organitzada per la Fundació Verdaguer. I ara direu, el Pi de les Tres Branques, perdona, això no està al Berguedà? Doncs sí, concretament és a Castellà de Riu, però l'any 2013, el municipi de Castellà de Riu, del Berguedà i Folgueroles, impulsats per l'ANC, els dos municipis, van plantar un altre Pi de les Tres Branques a Prats, als Prats de l'Ademunt, per donar nova saba al símbol dels Països Catalans. Doncs això, avui, trobada a l'Ademunt, ara mateix, de caràcter literari, al voltant de la figura de Verdaguer, amb rapsodes i teatralització del poema dels Vallets de Folgueroles.
A Vacarisses, fins avui diumenge, celebren la Festa de la Vaca. Aquesta població del Vallès Occidental celebra cada darrer cap de setmana de maig i coincidint amb la seva festa major petita, la Baixada i la Vella de la Vaca. Es tracta d'una recreació festiva d'una llegenda local que culmina amb la cocció del foc durant tota la nit i, a poc, d'una gran vaca que serveix de primer plat pel dinar popular d'avui.
Dinada, també s'ha de dir.
Déu-n'hi-do. Aquesta nit han cuinat la vaca i ara mateix ja deuen estar a punt de servir-la. També està ballant l'esbar de la població a la tarda i també hi haurà en Marcel Caselles Trio.
Als Jardins de la Devesa, Girona, aquest cap de setmana s'hi celebra el Ludivers, dedicat a tot el que forma part del món lúdic, la creativitat i la imaginació. Ludoteca, jocs de construcció, de punteria, espai de jocs de taula i tot el que pugueu imaginar-vos. De literatura, de gastronomia, de drons, fins i tot, i nous jocs. Avui, darrer dia d'aquesta festivitat.
A Salomó celebren la darrera actuació del Ball del Sant Crist, un espectacle teatral d'arrels medievals que pertany al gènere dels balls parlats. Posa en escena uns fets llegendaris del segle XVI al voltant de la imatge del crucifix que hi ha en aquesta ciutat.
El Vallespí, Festa de la Cirera, Ceret.
Avui diumenge hi ha plec de sardanes al Morell, amb la Cobla Reus Jove, la Maricel i la Mediterrània, també a Sant Feliu de Guíxols, amb la Sant Jordi, la Ciutat de Girona i la de Tres Vents, a Santa Coloma de Gramenet i només a la tarda Vilafranca del Penedès.
I si voleu veure castells, se n'estan fent ara mateix a Barcelona per la diada local dels castellers de Poblesec, amb les colles de Poblesec, Esplugues i els Bordegassos de Vilanova, i a Can Aurell, a Terrassa, amb els matossers de Molins de Rei, els castellers de Terrassa, els d'Esparreguera i els Tirallongues de Manresa.
Mans, amb Esther Plana i Quim Rutllan.
1:12 d'aquest migdia de diumenge 26 de maig, ara mateix sou al Mans, a la sintonia de la Real, a Catalunya Ràdio, a la ràdio nacional més festiva de Catalunya. Moment d'engegar concurs, un concurs que avui només farem via xarxes i via correu electrònic.
Exacte, avui Facebook, Twitter, ja ho sabeu, i també correu electrònic mans@catradio.cat. Què us demanem avui? Doncs és una cosa molt senzilla, però que avui tenim tot un expert, ja us ho explicarem d'aquí a pocs minuts. Avui us demanem receptes o trucs o fins i tot remeis casolans amb la mel com a protagonista.
Saps què m'he acostumat últimament?
A veure...
El iogurt amb mel.
El iogurt amb mel. Doncs mira, ara li preguntarem a en Fran Valentí a veure si aquesta recepta, el iogurt amb mel, és sana o no és sana.
Una combinació, ara ho preguntarem.
Exacte.
Molt bé.
Però tu... No, després t'ho explicaré.
D'acord.
Ens ho explicarà en Fra Valentí, que hi ha un detall de la mel que s'ha de tenir molt en compte. Doncs ja ho tenim, el concurs que us plantegem avui via xarxes, recordem, avui no fem servir el telèfon, només per Facebook, per Twitter i també per correu electrònic, mans@catradio.cat. Avui us demanem això, receptes o remeis casolans que es facin servir amb la mel.
mans@catradio.cat, Facebook i Twitter, amb @manscatradio. Què feu amb la mel? Doncs ja ens ho podeu dir ara mateix. Què està passant?
Doncs mira, ens ataquen, eh? Quan arriba el bon temps, tot i que aquest cap de setmana en alguns llocs doncs, ha sigut una mica això de bon temps amb moltes cometes, ens agrada sortir al carrer a fer pícnics, a dinar en una terrasseta, per exemple, eh? Moltes coses ens agrada fer al carrer. Llàstima que a vegades aquests moments idíl·lics són destorbats per aquests insectes una mica empipadors i que si se'ns acosten doncs es fan una miqueta fins i tot de por, sobretot por a que ens piquin.
El dilluns passat es va celebrar el Dia Mundial de les Abelles. Si us preguntareu, cal que les abelles, tan empipadores com són per un costat, també tinguin un Dia Mundial? Doncs sí, i és que aquests insectes són indispensables per la vida dels humans. Sense elles no podríem gaudir d'una tercera part del que mengem i sense elles no tindríem ni cera ni mel.
Miel! És miel!
Miel!
miel en todas partes, todo es de miel.
Tenim uns referents una mica estranys avui mateix, eh?
Home, a veure, el Winnie the Pooh busca mel i avui tenim molta mel. Els dalmans no som tan obsessius amb el tema de la mel com en Winnie the Pooh, però sí que us volem explicar com n'és d'important l'existència de les abelles i dels beneficis que podem trobar a la mel i a la cera. És per tot això que avui hem convidat a Fra Valentí Serra, qui acaba de publicar el llibre de la mel amb la col·lecció de l'ermità. Fra Valentí, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies, ben trobats. Pau i bé.
Ara repassarem moltes de les coses que s'expliquen en aquest llibre, però abans, per tots aquells que ens fa por les abelles perquè ens piquin, en el llibre expliqueu alguns remeis tradicionals per les picadures d'abella. A vos no el piquen les abelles, oi, m'han dit?
No sé si ho heu vist, aquests reportatges que han fet últimament, l'abella el presenta com el primer animal domèstic.
Exacte.
I és cert, abans que domestiquéssim les gallines i les cabres, vam domesticar les abelles, perquè sense elles no podem viure.
Doncs
són imprescindibles.
I per aquells que ens piquen sovint, remeis?
Home, primer no molestar-les, intentar conviure amb elles i tenir una actitud d'admiració amb la seva forma de vida, tal com han fet els antics, que van copsar la seva capacitat d'organització, de col·laboració, de fer el treball de manera conjunta, de treballar per la col·lectivitat, de fer la feina ben feta i de fer el millor producte natural que és la mel. Això va causar en els nostres antics pares una gran fascinació i per això es van voler aproximar a les abelles i d'alguna manera doncs, convertir-les en un animal domèstic. Per això dic, no ens han de fer por, hem d'intentar conviure amb elles i no fer-los mal, i no ens passarà res.
Les abelles fins i tot com a exemple d'organització social.
Exactament.
Un dia com avui, que ens estem tots plantejant tantes coses.
Si busquem referents, fixem-nos en les abelles, ningú mira per ella mateixa, miren pel bé comú, treballen de manera conjunta, en les diverses etapes de la seva existència fan funcions diverses, és a dir, un no es casa amb el mateix ofici, sinó que un moment de la vida fa de nutridora, un moment pot fer de ventadora, pot fer de netejadora, pot diguéssim, fabricar la cera de la bresca, pot sortir a libar les flors, pot sortir a buscar l'aigua, pot fer moltes coses al llarg de la seva vida. I fins i tot, doncs, quan ja és vella i està a punt de morir, encara es pot posar damunt del poll de les abelles, allà estirada per dar una mica de caliu i escalf, per mirar que la temperatura del rusc es mantingui d'una manera, diguéssim, unànime i estable, una temperatura semblant al nostre cos, entre 37 graus i mig, 38 com a molt.
I Fra Valentí, si tot i així, admirar-les i no molestar-les, ens acaben picant, què fem?
Home, hi ha un adagi molt antic que diu a fibló d'abella, cera d'orella, o sigui, una mica de cera de l'orella immediatament, i és molt efectiu. Però també doncs, va bé el vinagre, va bé el julivert capolat, va bé molt bé la ceba, d'agafar una ceba, decidir de posar-hi ceba.
Una ceba crua, eh?
Crua. El fang, que és el més típic i el més antic, hi ha molts remeis d'emergència per intentar atenuar aquella fiblada. El que no s'ha de fer és intentar extreure immediatament el fibló, que encara aleshores excita més la picada. S'ha de dir una mica de precaució i de paciència. Però si les abelles no es molesten, són tranquil·les. Les vespes és una altra qüestió. Ja ho diu l'adagi, eh? Déu va fer l'abella, el dimoni va fer la vespa. O sigui que això sí que s'ha de ser una mica més cautelós, però tampoc s'han de moïnar.
Ara comentava doncs, que de ben antic l'home doncs, ha domesticat les abelles gairebé i vostè per fer aquest llibre de la mel ha consultat manuscrits força antics.
Sobre l'escala, el meu ofici, que és ser arxiver, em posa en contacte amb documentació inèdita, amb textos poc coneguts, amb tractats també que són rars, que estan en les lleixes de les biblioteques i que fa doncs, moltes dècades, ja va de segles, que no es consulten i on hi ha tresors ocults que s'han de rescatar i tornar, diguéssim, a divulgar. O sigui que en el meu ofici faig una funció també divulgadora de textos antics, inèdits, que ens poden ser útils. I en aquest cas, en el món de les abelles, ens podem remuntar a escrits dels romans, no? El famós, diguéssim, Columela, o podem llegir fins i tot Virgili, que en parla, hi ha moltes referències. I, sobretot, hi ha els tractats agraris antics on es donen les primeres instruccions a propòsit de la manera de domesticar les abelles i com també sistematitzar una mica el conreu i l'extracció de la mel de manera equilibrada, perquè esclar, no podem treure tota la mel, perquè moririen de gana les abelles, s'han de fer a proporció. En temps de primavera, ara aquest temps, se'n poden treure dues terceres parts, però en la tardor només se'n pots treure una tercera part, i l'apicultor ha d'estar pendent de que no els hi falti nodriment, i de prop dels ruscos posar doncs, un arrop suplementari perquè les abelles, si passessin gana a l'hivern, es poguessin nodrir. És també un conreu, i fins i tot hi ha el que s'anomena l'apicultura pastoril, que ja practicaven els egipcis i els romans, que si vols tenir el que en diuen la mel monofloral d'una sola flor, que és la que té, és la més estimada, perquè...
És la més buscada, fins i tot.
Més buscada, no? I perquè hi va associada les propietats remeieres d'aquella planta. Aleshores, s'ha de fer l'apicultura pastoril, una transhumància de les arnes. L'apicultor ha d'anar traslladant les arnes en funció de la floració, a mesura doncs, que va creixent en alçada i en acompanyant doncs, aquelles arnes que puguis tenir aquella mel monofloral.
Quina feinada haver d'anar perseguint allà on floreix aquella flor.
Aquella planta. I quan és això, aleshores, clar, encara que domini una flor, hi ha una flor, diguéssim, de suport que les abelles també hi arriben i que s'associa amb aquella mel i també hi posa doncs, uns elements que l'acaben també de fer apreciable o estimada tant en gastronomia com en medicina, perquè la mel té moltes aplicacions en remeieres.
En el llibre trobem aquest recull d'algunes plantes malíferes i les seves propietats. A vostè, quina és la que li agrada més? Perquè, clar, és que no podem parlar de totes, però a vostè, quina és la que li agrada més?
Bé, n'he portat algunes.
Sí, s'ha de dir que l'estudi de Catalunya Ràdio fa molt bona olor. Sí.
Aquesta que porto, que tinc a les mans, és la principal planta... No, la principal és la tarongina, la melissa, que porta el nom d'abella. Però porto la que els antics apicultors utilitzaven més, que és el marduix, la gran orenga. Amb aquesta planta, els apicultors hi fan les fumigacions, perquè fa un fum que no és agressiu a les abelles i es pot treure la mel doncs, una manera com més tranquil·la, més pacífica, sense doncs, molestar l'apiari. Tota vegada que se'n fa una mel excel·lent, i és una planta que té totes les propietats. És una planta d'olor, una planta que és útil per la gastronomia, per la medicina i per l'apicultura. Perquè, ja dic, se'n fa una mel excel·lent, és útil per extreure-la a l'hora de brescar la mel, és útil per la gastronomia i antigament s'hi feia la cervesa, en comptes del llúpol.
A més a més.
Si perfumava la cervesa i si voleu fer unes pastes avui que es diumenge o voleu perfumar doncs, les faves o els pèsols, tindreu una menja excel·lent.
Això que sentiu és en Quim ensumant el marduix, eh?
El nom de ti és l'Origanum majorana, que és la gran orenga, l'orenga superior. És una de les principals plantes remeieres. N'he portat ara, si voleu, també, eh?
Què més ens ha portat? Jo vaig fent fotos i les anirem penjant a les xarxes, si no li fa res.
Aquest és interessant, de cara a l'apicultura, que és tota la família, diguéssim, de les lavandes, no? Doncs l'espígol, els caps d'ases, el tomaní, que en temps d'estiu, quan hi ha poca flor, les abelles, gràcies a l'olivarda i a la família de les lavandes, fan l'última mel, la verd, mel tardoral, que és molt més intensa, una mica més fosca, però molt interessant per l'organisme. Ja ho diu també l'adagi. Per Sant Miquel, bona mel.
Les abelles, la mel, la cera, són molt presents a la nostra cultura popular, fins i tot, i en el llibre es recull, hi ha topònims, cognoms, noms de carrers...
És que és molt important l'apicultura de la nostra tradició. Tan important que ha marcat els llinatges, ha marcat la geografia, a marcar la nostra forma de vida, i això lliga amb el que diuen els científics. Sense les abelles no vivim, i per això doncs, és tan important la seva omnipresència, podríem dir. Encara aquí a Barcelona...
Fins i tot nomenclatures que tenim assumides com a...
Aquí a Barcelona tenim el Clot de l'Abel, que és on hi havia l'apiari urbà.
I és el barri del Clot.
Sí. Clot, en deien el Clot, o Cros de l'Abel, que és on hi havia la concentració de les abelles. És que és molt interessant la geografia i la flora de Catalunya pel món de les abelles. Bé, diguéssim, podem dir la península ibèrica, la península itàlica, i Grècia, perquè és un punt en què l'última acció glacial de la Terra ara fa doncs, milers, milions d'anys no va afectar excessivament i hi ha una gran varietat i una gran riquesa de flora que ha fet possible que l'apicultura fos molt, molt interessant. De fet, aquí a casa nostra, a la península, ja va ser molt lluada l'apicultura per un escriptor que es deia Estrabó, que va fer unes descripcions geogràfiques de la península ibèrica, i ja parla de l'activitat que hi havia dels apicultors aquí en època romana, i ell va dir que aquesta Estrabó, que la ramaderia menor més important del sud d'Europa, després de les aus, eren les abelles.
Les abelles. Segurament el que cridarà de tot el que s'explica en el llibre, perquè s'expliquen moltíssimes coses sobre la mel i les abelles, el que cridarà més l'atenció als nostres oients són els apartats més útils a nivell casolà. Per exemple, com es reconeix la mel adulterada?
Això va molt bé de saber-ho, perquè avui en dia les grans superfícies dels mercats es troba, diguéssim, mel i en abundància. I la gent no és conscient que per fer doncs, una cullerada de mel li han hagut de treballar 4 abelles al llarg de tota la seva vida. I no són prou conscients del valor i de la importància d'aquest producte que Déu ens dona a través de la seva creació i a través de les abelles. Aleshores, la mel bona, per poder-la brascar i tenir, s'ha de ser doncs, molt pacient i molt curós, i avui en dia, esclar, per omplir el mercat, hi ha mels que són adulterades. Hi ha algunes coses que són relativament fàcils de fer. Si doncs, s'agafa una cullera i l'escalfem i posem damunt de la cullera mel i es desfés doncs, d'una manera molt ràpida, molt accelerada, vol dir que segurament porti aigua o un líquid afegit. Si agafem aquests vasos així de coll estret, típics per fer-hi doncs, begudes llargues, no?
Sí.
Per fer aquestes barreges típiques de la Coca-Cola amb la ginebra, no? Doncs sí. Si agafem un vas d'aquests i posem una mica doncs, d'aigua i alcohol, i aleshores hi posem també una cullerada de mel i ho barregem, i aquesta mel agafés un color lletós, vol dir que segurament porta glucosa afegida. I si agafem doncs, un cassó o un pot i l'escalfem i posem doncs, mel, si es desfà d'una manera relativament àgil i natural, doncs observem que doncs, és una mel bona. Però si amb l'escalfor aquella mel tendís a espessir-se, segurament vol dir que aquella mel doncs, porta alguna farina afegida o alguna gelatina. Són coses molt senzilles que podem fer-ho des de casa a l'hora d'intentar veure si aquella mel que hem adquirit té garanties o no.
També en el llibre s'explica que hi ha mel tòxica o nociva.
Clar, és que les abelles liben les flors que tenen el seu abast, xuclen les flors que tenen el seu abast, per això en el famós llibre del Prior, que es va publicar l'any 1617 per aquest Banyolí, que explica que cal tenir entorn de les hortes plantes d'olor i plantes i fruiteràs que les abelles hi puguin accedir i que tota vegada que ajuden a polinitzar les hortes facin una mel que sigui bona. Perquè, esclar, si tinguéssim doncs, baladres, ginesteres, boixos, les abelles, aquella mel no els hi fa res amb elles, és el seu aliment, però si nosaltres la prenem, l'ingerim, pot ser tòxic pel nostre organisme, i de fet no és bona, no és recomanable. I algunes mels que no són tòxiques són aspres al paladar. Per exemple, una mel, diguéssim, de bruc o una mel de garrofer, però són molt bones per arrossegar les toxines de l'organisme i són molt bones per fer els ungüents amb mel. Tenen una gran estimació en el que ara s'anomena l'apiteràpia, no? Tots els productes de l'abella aplicats pel nostre organisme.
Descobert la sopa d'all, no?, una mica, sembla.
Des de molt antic, això, que es fa servir, per això. Ara es recupera.
Com a desinfectant, sí. Cicatitzant, també.
I tant, és un antibiòtic natural fantàstic. Si un, doncs, té una ferida i posa mel, sols si és una mel que sigui d'aquestes que són balsàmiques o fetes amb plantes que siguin d'així molt cicatitzants, com aquesta que us porto, aquesta és la milfulles, la famosa aquilea, que s'utilitza des de l'edat de pedra, aquesta planta. Clar, si la mel porta complementàriament la flor de la de les mil fulles o de l'aquilea tindrà propietats més secretitzants i més antibiòtiques.
Clar.
I més antibiòtiques. O també, diguéssim, la de la murtra, no? Que és una planta que és astringent i secretitzant i desinfectant. Mm-hmm. Aleshores, el fet de posar, si tens una ferida, poses la mel, tots els bacteris aniran a la mel.
Marxaran
del cos i si la planta té propietats secretitzants o balsàmiques, o antibiòtiques, contribuirà que d'una manera doncs, més ràpida se cicatritzi la ferida.
Mm-hmm. En el llibre s'expliquen alguns d'aquests remeis. De fet, també s'explica que els egipcis, per exemple, feien servir la mel per curar cremades o per les cataractes. Per tant...
Fins i tot per la cosmètica, per coses de la pell, i per conservar. Ara tenim les geleres i els congelats, Clar. Però antigament el peix, per exemple, el sucaven amb mel, i feia de conservant i es podia traslladar doncs, a distàncies considerables i potser d'aquí en neixi aquella venerable recepta catalano-medieval que és el bacallà amb mel.
Per
Saps
exemple,
que és una
ens
de les...
estan dient
sí,
aquestes receptes.
Com que hem fet aquesta proposta de dir, diguem-nos receptes amb mel, si li sembla, fem un repàs al que ens diu la gent, ja veureu...
Hi ha arribat les notícies,
sí,
a veure què diuen.
Mira, per exemple, la Paquita, un remei molt eficaç pel mal de coll, una infusió de farigola i mel. Soc de mitja llimona.
Antiquíssim aquest, i provat.
I provat, exacte.
Bo.
Remeis casolans, per exemple, també per combatre constipats, el mateix. Llet amb mel, és una bona opció. I de llaminadures, que en diuen, per dir-ho. Molt senzill, torrada amb sobrassada i mel gratinada al forn.
Clar que sí.
De la cuina de contrastos, i tant. Molt, molt bona, sí.
Més coses, bacallà amb mel, que és el que acabo de comentar. Una menja senzilla, desconeguda i sabrosíssima que li van ensenyar a la sal de la terra, que es diu a les xarxes, al seu pare, des de Còrdoba. Cogombre pelat, tallat al llarg i ruixat amb mel per sobre.
No l'havia sentit mai. Fa cara de ser bo, també.
Sí, doncs, haurem de provar sí, això,
apunteu, cogombre pelat, tallat al llarg i ruixat amb mel per sobre. Segur que ha de ser una bona proposta. Aquestes són algunes de les coses que ens estan dient, per cert, entre tots els que participeu. Què us sembla si regalem també, ja que en tenim un parell de propostes, regalarem un joc de discs dels programes i també el llibre de la mel de Fra Valentí Serra de Manresa. Entre tots els que participeu les xarxes, al Twitter, tant al Twitter com al Facebook, com al correu electrònic al mans@catradio.cat.
Avui us demanem això, receptes o també remeis casolans amb la mel, i amb tots els que participeu doncs entrareu algun aquest sorteig. Recordeu, mans@catradio.cat, també Facebook, Twitter, amb @manscatradio. Ara repassàvem algunes receptes amb mel, però tot i així, com que en el llibre també es recullen frases fetes i dites, n'hi ha una que diu molta mel fa de mal païdor.
Que
hem d'anar amb compte, també.
No se'n pot fer abús. Que la mel tota vegada és un element molt complet i molt potent i s'ha de ser equilibrat en la seva diguéssim, utilització. Ja ho diuen els entesos, no fer-ne un abús, i prendre-la sempre escumada, si no és, diguéssim, aquesta mel de la mel pura, si és una mel que és premsada, ha de ser, diguéssim, escumada, perquè si no podria fer mal al ventrell, deien els sentits, que vol dir l'estómac.
I de totes aquestes receptes, la de bacallà amb mel, més o menys a tots en sona, però què és la salsa eruga?
O bé, això és combinar una planta que en català es diu ruca, però en llatí és eruca. I de quin ve la salsa eruga, sembla que sigui.
No és una salsa amb
cucs, no és una salsa amb fulles de ruca que tenen aquell punt una mica picantet i salabrós, i combinat amb la mel fa aquesta típica cuina catalana medieval que els agradava molts contrastos, l'agradols i l'aspre i el picant i el dolç, i una cosa que contrastava una mica i que és d'uns gustos molt diversos de la gastronomia actual, que a partir sobretot del segle XVIII, amb la introducció dels productes americans, va canviar, diguéssim, moltíssim, no? Clar, amb el tomàquet i la patata i la carbassa, la nostra cuina ha canviat moltíssim. I perquè això forma part de l'antiga cuina, no? I algú, si té paciència, ho pot provar, aquesta salsa, que és molt, molt interessant. Com també és molt interessant aquesta mena d'all i oli on intervé la mel. Per exemple, la mel i el codony. La mel i el codony i l'all i algun rovell d'ou fan uns uns alls i olis molt, molt interessants que antigament es menjaven per Nadal amb la coca, sobre els estaments que no tenien doncs, possibilitats potser de tenir torrons, doncs amb la coca menjaven aquest all i oli de mel amb codony, i fins i tot hi ha figures a passeig molt antigues que hi ha un pastor de l'Anunciada que té allà el morter i fa aquest all i oli de codony amb mel. Menjar la coca.
En algun pessebre vivent, fins i tot, et conviden a menjar all i oli de codony.
Cert.
Per tant, entra amb l'entrada, eh?
Molt bé,
ja t'avisen i et diuen all i oli de codony, a més a més.
Doncs ja ho veieu, la mel és present a la nostra vida molt, molt històricament, de tota la vida, d'alguna manera. Ens agrada tenir-la com a element, també, de la nostra tradició. I avui hem volgut presentar aquest llibre de la mel amb Fra Valentí Serra de Manresa, que ens ha vingut a l'estudi de Catalunya Ràdio, un diumenge, que és un dia que toca anar amunt i avall, també.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies per acompanyar-nos. Anem seguint a veure què ens diuen els nostres oients, que veig que encara van afegint detalls.
Durant tot el programa.
Exacte.
Encara que nosaltres ara canviem de tema, ens poden anar suggerint receptes i remeis casolans a l'entorn de la mel. Ens hem deixat moltíssimes coses explicades al llibre. Per exemple, també hi ha begudes fetes amb mel. També els apotecaris doncs, feien servir la cera.
El vinagre de mel... Però no ho expliquem tot, que si no compren el llibre. I les edicions Morenes volen vendre llibres, eh?
Exacte. El llibre de la mel, apicultura popular i plantes mel·líferes, ja ho heu sentit. Si voleu sentir tot això, saber com es fa aquesta salsa eruga, doncs, i moltes coses més...
O l'hidromel.
O l'hidromel, exacte, que també s'explica. Doncs ja ho sabeu, el llibre de la mel, de Fra Valentí Serra de Manresa, de la col·lecció L'Ermità, d'Edicions Morera. Doncs...
Gràcies per acompanyar-nos avui.
Gràcies per convidar-me. Pau i bé.
A Catalunya Ràdio, Mans, amb Esther Plana i Quim Rutllant.
Catalunya Ràdio. Qui t'agrada més? El mic? Els 5 segons? La mosca o el cargol? O potser ets amic de tots? Sigui quin sigui el teu preferit, posa'l la samarreta del mic, els 5 segons, la mosca o el cargol, i a partir d'ara sereu inseparables. A la venda només a la botiga de TV3.
Comencem amb un clàssic.
Ara escoltar iCat és més fàcil que mai. Noves apps d'iCat per a mòbils i tauletes.
És una meravella.
Nou disseny i noves funcionalitats. La ràdio en directe, experiències iCat, notificacions i tots els continguts a la carta al teu abast.
Des del mercat de música biodinàmica.
Tant d'àudio com de vídeo. Connecta amb iCat, la ràdio inquieta.
No hem inventat els programes esportius. No som els primers que parlem de futbol, de bàsquet, de motor, de salut. No som els únics que fem entrevistes o que tenim col·laboradors. No, no hem inventat res. Però ho fem a la nostra manera, trencant la frontera entre la ràdio i la tele, amb anàlisi, debat, amb opinions contrastades, humor, entrevistes de proximitat, tot a la nostra manera, a la manera del Club de la Mitjanit.
De dilluns a divendres, d'11 de la nit a la 1 de la matinada, a Catalunya Ràdio i a Esport 3, el Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.
Això és el Club.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
No hi ha música per petits i música per grans. La música no té edat. Del 31 de maig al 2 de juny, al Festival Minipop de Tarragona, podreu trobar-hi Quimi Portet, Carlos Sannes, El Petit de Calarit, Xerim Aresté, Invisible Harley, Rombo i molts més. 3 dies de música, tallers creatius, cinema, teatre i literatura per a tota la família amb vistes al mar. Més informació a minipop.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
M'encanta veure't ballar a xarxes. O que no paris d'experiència en experiència. iCat, la teva satisfacció és una bona raó per existir.
iCat, la ràdio inquieta.
Mans, amb Esther Plana i Quim Rutllant.
Dos quarts. quarts i 10 minuts de dues d'aquest migdia de diumenge. Tenim l'estudi de Catalunya Ràdio que fa una molt bona olor després de la visita de Fra Valentí Serra de Manresa, parlant de mel i parlant de totes aquestes plantes mel·líferes que ens ha portat alguns dels exemples. Dir-vos, per exemple, que algunes receptes més que ens heu fet arribar, remeis amb mel, per exemple, senzillament faig servir com a bàlsam labial quan tinc els llavis tallats, diu la Irene. Hola, Marta Verdagí, que ens diu... Una recepta de mel seria esvergínies amb mel al forn o a la paella. Doncs tots plegats, aneu entrant en concurs i d'aquí a 20 minutets farem el sorteig entre tots els que hàgiu participat. 93 20 744 48, no tenim el telèfon en dansa, sinó que mans@catradio.cat, Facebook i Twitter amb @manscatradio, mans@catradio.cat i Facebook i Twitter amb @manscatradio. Ja podeu participar-hi, doncs queden un quart d'hora encara ben bo per poder-hi dir la vostra. Esther Plana, tu alguna cosa amb mel... Quina bona olor que fa tot això que tenim aquí.
Home, alguna cosa amb mel és d'agrair que ens portin plantes aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio. Mel·líferes i de qualsevol tipus, perquè sempre veure verd sempre és agradable. I a més, amb aquesta olor tan bona, doncs treballem molt de gust. La veritat és que sí.
Els deixaré posats aquí pels informatius a la tarda, que tenen avui un programa molt dur, doncs com va desengreixant. Els hi posarem ara amb un potet amb aigua i que tinguin una molt bona olor.
De fet, els podríem portar una miqueta de mel i així anirien recuperant forces, eh?
Exacte.
Doncs ja ho sabeu, avui aquestes receptes, aquests remeis casolans i entre tots els que participeu, a banda d'aquest fantàstic llibre de la mel, també hi tenim en el regal d'avui tres discos, un dels quals ara descobrirem, farem un petit tast.
Exacte. Estem parlant de... concretament d'un disc que es presentava aquest cap de setmana, que el posaven de llarg a la sala del CAT, a la Vila de Gràcia. Es tracta de Fanzine, el quart treball personal de Pol Cruells. Cruells, de fet, és baix dels Amics de les Arts, té tot un passat amb el món de la música d'arrel, un passat que traspua en les cançons d'aquest nou treball. Així ens ho ha vingut a presentar.
Als 90 vaig entrar a formar part d'un duet que es deia Blat Segat, que vam ser trio durant molt temps, i a Blat Segat el que fèiem era aquest ball vuitcentista que va funcionar moltíssim al començament dels 90, a l'entorn del cicle del Tradicionarius, i amb mil i una mogudes que vam estar tocant amb aquest grup, amb l'Andreu Alai als instruments de vent, i en Carles Bel de l'acordió diatònic, i altres instruments, perquè tocàvem també la mandola, la mandolina, la guitarra, etc. I va ser un trio que va funcionar molt, amb el que em vaig sentir superidentificat fins que ho vam deixar córrer. Després, quan van començar el projecte de Pomada, per exemple, vaig poder, sobretot en el repertori aquest de música tradicional basca però de composició pròpia que havien treballat l'Helena Casas i el Carles Belda, doncs també vaig estar allà ficat, i suposo que tot plegat això i la música que havia escoltat des de petit i durant aquella època també de música tradicional fa que, encara que jo no vulgui, aquestes cançons d'autor que presento en realitat tenen un anàlisi, se'n podria fer un anàlisi una mica folk i dir, doncs mira, l'onada d'aquest disc és en realitat una tarantela, perquè hi ha aquesta subdivisió ternària a l'interior, no? O una cançó que es diu Pacífic Blau és clarament una habanera, en realitat.
De petit somiava que no era un cowboy. Jo anava amb els indis per poder fumar, viure dins d'un tipi, fer-me un tomahawk.
De fet, m'agrada dir que l'etiqueta ha anat canviant, o m'he anat penjant etiquetes diferents. Des del primer disc que es deia Passeu Passeu, que era molt clar un disc de música americana, o sí que és veritat que després a Casa i Vent ja vaig girar més cap a la cançó d'autor, el tema mediterrani, i amb Astronauta de Terrat ja és molt clar que hi ha un pes molt específic de la mandolina amb aquesta doble corda, que són aquells instruments que et permeten viatjar pel folk de molts llocs. Pots fer un tema que sembla molt música celta, després pots creuar l'Atlàntic i amb la mandolina et porta tot el món del bluegrass i del country, però després tornes cap aquí al Mediterrani, doncs des de tota la música del sud d'Itàlia o dels països catalans amb aquest so una mica de guitarró o de jota. De fet, tot el País Valencià o Aragó, no? El Valjota i tot plegat, la doble corda és superpresent, però després busques tot el que és Turquia o el nord d'Àfrica, les dobles cordes hi són sempre, i a mi m'agrada dir que amb les meves cançons pots viatjar pel folk de diferents llocs.
Thank you.
sense por, saltar sense xarxa, deixant a les regnes, sense arma de cap contra tu. Sortim dents i ungles, deixar-hi la pell cada cop, partir des de zero, tirar-m'ho a l'esquena, pujar-me i desfer-me.
Jo crec que sí, d'alguna forma m'he deslliurat d'aquest parlar d'un mateix, de fer aquesta anàlisi de, dels sentiments, de la vida interior d'un mateix i tal, que surt molt en la cançó, i ja m'he dedicat a parlar més de temes concrets que m'interessaven. I sí que és veritat que com a fanzín coincidiria aquest punt de crítica social que hi ha en cançons com, per exemple, Quan surti d'aquí, que és una cançó clarament de tipus de denúncia de la situació política actual, o, per exemple, el tema de la migració que apareix a la onada. Parla del drama mediterrani de les persones migrades que es deixen dur per una onada buscant un futur millor, però que igual aquesta mateixa onada doncs, els deixa a mig camí. O altres temes, com per exemple l'últim iceberg, on faig una denúncia doncs, de la situació de la crisi climàtica que estem vivint avui dia a través d'aquesta imatge tan forta, no?, que se'm va acudir un dia de que podria ser que arribaria un dia en què ens diguessin, ens anunciarien per la tele que apareix l'últim iceberg, que si ens afanyem i anem a la costa veurem passar el darrer iceberg que queda, no?
Vessurant de mar endins, un punt blanc a l'horitzó, és un illa mar obert, deu ser l'últim i saber. Fa molt temps que no en veig cap, ja se fosc el cas polar.
Mentre estic de gira amb els Amics de les Arts no em queda molt temps per treballar. Llavors, a més, compagino amb una feina que tinc als matins, amb la música, i al final tens poc temps, i sí que és veritat que els dos darrers discs no destino molt temps a l'arranjament i tot plegat. I això jo crec que al final ha sigut positiu en el sentit de la frescor dels temes. Si un toca el que sap tocar, només, ni menys. Ni dones exagerades voltes a una producció perquè soni de determinada manera o no sé què. Al final acaba sent, si ho fas així, acaba sent tot molt encorsetat, extremadament meditat i tot plegat. I m'agrada aquest punt d'improvisació d'entra a gravar, què faries aquí? Faries això? Doncs mira, ja ho hem gravat, saps? Això m'agrada. Però sí que és veritat que a nivell de lletres i tot plegat és un tema que em preocupa més i que sí que he estat escrivint lletres, fins i tot sense música, que és una cosa que no solem fer els músics del pop i del rock. He estat fent lletres abans de fer-hi la música i això crec que per això he aconseguit fer algunes lletres potser de les més acurades dels darrers discos meus.
L'ona l'ondara va, l'ondara, l'ona l'ondara tomba.
És una cançó que va sorgir una mica gràcies també a la col·laboració amb un altre artista del segell Microscopi amb el que treballo, que es diu Clàudia Crebutza, que és una cantant de l'Alguer, que s'està dedicant a fer cançons en algarès també, en què ella canta la segona estrofa i la primera, i aquí es llegeixi la lletra i tal, veurà que la segona estrofa en realitat està escrita en algarès, que és aquest català una mica diferent, no? I és veritat que totes les poblacions italianes, com europeus, diguéssim, de la costa mediterrània estan rebent també molt a primera, en primera persona, tota aquesta aportació de drama mediterrani, o sigui, van a la costa, igual que passa amb Almeria i aquests punts més tocants a la costa africana, en què és que està allà, vull dir, apareix el migrant, apareix allà mateix a la teva costa, i molts es llencen a ajudar-los, i aquí a Barcelona o al Maresme sembla que no estigui passant, i en realitat és un drama que tots els que es vivim al voltant d'aquest continent mediterrani, si es pot dir així, si inverteixes l'aigua per la terra, hauríem de tenir-ho super, super present. És una mirada molt interior, molt des del punt de vista del que es llença al mar, del que es llença a l'onada, sabent que aquesta deriva pot portar a l'altra banda o el pot deixar pel camí, no? Tot i així, s'hi llença amb aquest punt d'esperança que dic al final, no? Somrient i amb els braços oberts, perquè estic fugint d'una situació superdramàtica i vaig a un futur que m'espera molt millor, no? Almenys m'agradaria que fos millor.
A mercè del mar no em fa por renaixer, somrient i amb els braços oberts. Lundara va, lundara, lundara tomba. Lundara va, lundara.
fregides, pinyi per muntar. Té sabor de sal i bruixa, pell i penes. D'una vora a l'altra vora.
Aquest que sentim és Pol Cruells des del fanzín que es presentava aquest cap de setmana i que teniu oportunitats encara més que ve de sentir-lo a Sabadell en la posada de llarg d'aquest treball imperdible de la discografia d'aquest cantautor del nostre país.
Mans, cultura a la pell.
I ara us parlem de la Festa de la Mar, que arriba a la cinquena edició i se celebrarà el proper cap de setmana entre Arenys de Mar i Sant Pol, tant a terra com a mar.
Exacte. La Festa de la Mar és una trobada d'embarcacions tradicionals catalanes i, a més, és un acte de promoció de la cultura i el patrimoni marítim i fluvial. Cada dos anys, l'Organització de la Federació Catalana per a la Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial, amb alguna de les seves entitats membres, doncs l'organitza.
Aquesta cinquena edició, que es farà divendres, dissabte i diumenge que ve, doncs l'organització la fa conjuntament la Federació i les associacions a tot drap de Sant Pol de Mar al Moll d'Arenys de Mar. El president de la Federació és en Víctor Martí. Víctor, bon dia.
Hola, bon dia.
Una Festa de la Mar per què?
Bé, això és la, com heu dit, és la Festa de la Federació per la Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial i, per tant, és la festa que, per visibilitzar aquest moviment d'associacions que es dediquen a la recuperació del patrimoni marítim, recuperació de vacacions tradicionals, recuperació de la cultura, la gastronomia marinera, etc. I, per tant, és la convocatòria que es fa cada dos anys que plega a totes les entitats membres i altres convidats que ens venen de fora de Catalunya.
Exacte. El programa, de fet, són dos programes d'actes en un. Hi ha una part a terra i una part a mar. El primer seria la part de mar, seria més de caràcter nàutic, evidentment, i la segona, la part de la terra, més de caràcter cultural. Què no ens podem perdre de la part de mar?
Bueno, per la part de mar cal dir que aquí convoquem unes més de 30 embarcacions, algunes d'elles molt significades, com és el Pailabot Santa Eulàlia del Museu Marítim, que és una gran embarcació que habitualment està al moll de la Fusta a Barcelona. Estarà aquí a Sant Pol i Arenys. Hi haurà el Queig de Badalona, que és una embarcació també de més de 25 metres d'eslora. Hi haurà el Sant Ramon de l'Associació Brick Barca de Vilassar. Hi haurà unes 6 o 7 o 8 bateleros, que són embarcacions del País Basc. És a dir, hi ha tot un conjunt de flota tradicional que aquests dies estaran concentrades davant del port d'Arenys i que navegaran fins a les platges de Sant Pol, que serà això de per si un espectacle quasi bé únic per molta gent. Per tant, jo els recomano doncs, que assistiu, que vingueu i que pugueu veure doncs, aquest espectacle, amb la possibilitat també d'embarcar-se. Hi ha la possibilitat que algun d'aquests vaixells més grans puguin embarcar gent.
Mm-hmm. A la part de terra, més, com dèiem, de caràcter cultural i també a nivell d'espectacle gairebé, no?, la desfilada de les tripulacions, però també hi ha tret i fonteig de les barques a Sant Pol, el proper dissabte, per exemple, el diumenge també desfilada i navegada a les barques, que això es veurà des de terra, o bé xerrades, com el Lèxit Pescador de Sant Pol. Encara és molt present la vida marítima dintre els lèxics, dintre el costum de municipis com aquest cas Sant Pol i Arenys de Mar a la comarca del Maresme?
No, el que ens trobem és que a vegades aquests pobles, com també va passar a Barcelona al seu moment, que estan al mar, a vegades viu una mica d'esquena al mar i a vegades no són prou conscients d'aquest patrimoni material i immaterial que tenen, no? Per tant, quan aquestes entitats fan l'esforç de recuperació d'aquestes tradicions, de recuperació d'aquestes embarcacions, etc., la gent de la població està molt agraïda, però que sovint hi ha una tendència a oblidar aquest passat mariner, no? I, per tant, doncs, bueno, aquí està la feina de les nostres entitats de recuperar i posar en valor tot aquest patrimoni històric. Que quan es convoca la gent i quan es parla i quan s'ensenya tot això, la gent ho agraeix molt, no? Però que si no, tenen una tendència a l'oblit fàcilment. O sigui que, bueno, nosaltres estem contents d'aquesta trobada. Us recomanem l'acte inaugural que es farà divendres al Port d'Arenys. Serà un acte inaugural ple de sorpreses amb la participació del cor l'Aixa, que era un espectacle de cançó amb un cor doncs, d'Arenys de Mar i unes barques, etc. Això serà el divendres al vespre. I després, doncs, també hi ha, com dèieu, activitats culturals, una fira del mar que es farà a Sant Pol, xerrades, com deia, sobre el temps, sobre el lèxic pescador, una taula rodona que ens parlarà sobre els antecedents, la situació actual i perspectives de futur del patí de vela, que també és una embarcació de molta tradició aquí en el litoral català, que és una embarcació típicament catalana i que aquesta doncs, està molt, molt en actiu, els patins de vela. Vaja, vull dir que hi haurà moltes activitats tant de terra com de mar perquè la gent en pugui gaudir i pugui prendre consciència d'aquest patrimoni que tenim aquí al nostre país.
Sense cap mena de dubte, recordeu a tothom qui vulgui tota la informació, festadelamar.cat, tan fàcil com això, festadelamar.cat a internet, i trobareu tota la quantitat important d'activitats que es faran, que de fet ja s'estan fent com a prèvies i que sobretot el cap de setmana que ve agafen doncs la màxima volada. Víctor Martí, president de la Federació Catalana per la Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial. Gràcies a tots, gràcies, que vagi molt bé tota la Festa de la Mar, aquesta cinquena edició, el cap de setmana que ve.
Gràcies a vosaltres i sou tots benvinguts a Arenys i a Sant Pol de Mar el cap de setmana que ve.
Ho tindrem present, una abraçada.
Adéu, bon dia.
A Catalunya Ràdio, Mans.
Puc dir coses que ens diu la gent?
Som-hi, vinga.
Amanida de nous embolcallades amb mel. Oh, molt bé. Li donen un toc a l'amanida, sens dubte. I una que no, encara no s'ha dit i trobo que és nova.
A veure.
Una innovació absoluta. Mel i mató. Amb unes propostes, unes postres molt nostrades. Això ens ho diu la Teresa Castellà. I la Montse ens diu concurs de trucs amb mel. Utilitzar la mel com a condicionador pel cap. Perquè allí és el cabell i també estimula el creixement del cabell i és un gran antioxidant natural.
Veus?
M'esperava moltes coses.
Home,
però
sí.
Com a gomina, no.
No, gomina no, bueno, no, llisador. Com a suavitzant.
Bueno, posa també l'al cap.
Home, doncs mira, jo crec que millor posar-se mel moltes vegades que productes que a vegades et compres que no saps què t'estàs posant. A veure què més has llegit, fas una cara així.
L'Antoni Borràs diu una culleradeta de juna de mel, és a dir, aixeca't i el primer que fas és llepar la mel.
Segur que... Home, t'aixeques molt dolç, això segur.
I en Francesc Fenollosa
sí.
Diu una llepolia, plàtan fregit amb una miqueta de mel pel damunt.
Oh. Home, és que això... Clar, quan pensem els concursos, hauríem de pensar que fem el programa d'una a dues i que ens morirem de gana. Perquè quan pensem concursos així que estan relacionats amb coses de menjar, doncs després no seria estrany que sentíssiu els nostres modells.
Ja, sens dubte. Va, anem, tenim dos minuts per fer quatre
suggeriments.
Per exemple, suggeriments que passen avui per dir-vos que aquesta tarda continuen els aplecs de les sardanes del Morella, Sant Feliu de Guíxols, Santa Coloma de Gramenet i se celebrarà el de Vilafranca del Penedès. La setmana que ve, un d'important, les 92 edicions de l'aplec de Calella, tant divendres com dissabte, amb els principals cobles de Catalunya.
Sí, i més aplecs, però no de sardanes. L'aplec del Cargol de Lleida és la 40a edició, amb els 130.000 penyistes, 107 colles, 200.000 visitants i més de 12 tones de cargols servides.
Agafa't!
Sí, un dels grans esdeveniments de la cultura popular a Ponent, una festa gastronòmica organitzada al voltant de la cuina del Cargol.
Si voleu música, estem en plena època de concerts de final de curs a l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya. Aquest divendres es va fer el concert de cobla i demà a les 7 de la tarda hi haurà el concert del gran conjunt tradicional sota la direcció de Liceu Parra, a la sala 4, obert i gratuït. I dimarts, el gran conjunt de música antiga, dimecres el de flamenc.
Molt bé. Vinga, més coses. Acabem diumenge que ve el Parc de la Ciutadella, a Barcelona. Nova edició de la Tamborinada. Des de les 11 del matí fins a les 7 de la tarda es fa cada any des del 1977. Aquesta
sí,
festa va néixer per donar a conèixer una mostra de tot allò que es fa en el Camp del Lleure, als barris i a les poblacions a través de les entitats de la Fundació La Roda. Una festa, una festassa, grups de teatre, animació, circ, màgia, pallassos, titelles i moltíssim públic i molts nens passant-s'ho bé, que això sempre és alegria.
Aneu a la Ciutadella, que us ho passareu molt i molt bé aquesta tamborinada de la Fundació La Roda. Esther Plana, tenim un minut perquè em diguis un número aproximadament entre l'1 i el 27.
El 10.
El 10. D'un, dos, tres, quatre, cinc, sis...
Sí, avui es nota que no hi ha la Berta,
no, avui hi ha la Berta. Doncs mira, en Francesc Fenollosa, una llapolia, plàtan fregit, el que dèiem fa un moment, i amb una miqueta de mel pel damunt.
Doncs en Francesc s'emporta el llibre de la mel i també tres discos del programa, un d'ells aquest fanzín que hem descobert avui de Pol Cruells, i nosaltres ens acomiadem.
Hem deixat un estudi amb molta...
Sí, perquè almenys avui...
Perquè aquesta tarda tot el programa especial faci bona olor. Gràcies per fer-nos companyia. Blai Iniesta, els controls i vies de so. Esther Plana, aquí a la meva esquerra. I Quim Rotllant, aquí amb
tu mateix.
Que tingueu un molt bon diumenge. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.